a ib3notícies.com. Tres Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Gabriel Fortesa.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3, el programa d'Esports d'IV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. La selecció espanyola juga avui els quarts de final del Mundial contra Bèlgica amb l'objectiu d'arribar a les seves segones semifinals de la història. I a la vegada, el Mallorca ha anunciat el tercer fitxatge de la temporada, el central francès Aboubakar Soumaré, Abou, de 21 anys, que arriba cedit per l'Hamburg alemany.
Hello, Mallorquinista, it's Abou. I'm happy to be here. See you soon in the stadium. Hamunt Mallorca.
Ha començat bé. Analitzarem què pot oferir Espanya avui davant Bèlgica i què li espera als semifinals en el cas d'arribar la França d'Mbappé, que ahir va superar per 2-0 al Marroc. Quant al Mallorca, ja són tres els fitxatges. Adrián Fuentes, Arnau Puigmal i Abou. I el següent pot ser l'Ubumbo, pendent d'un acord de cessió per part del Cagliari per continuar un any més a l'illa, que és el que realment vol el jugador. L'Au d'Eivissa ha renovat el migcampista francès Theo Valls fins 2028. L'Atlètic Balears fitxa el davanter de 25 anys Raúl Caballero, procedent del Torrent. I parlant de fitxatges, a l'Illes Balears Palm Futsal torna Nunes, ja ho han contat aquesta setmana, i de la tornada del brasiler, 4 anys després de sortir cap al Benfica, farem també una anàlisi del que pot aportar en aquestes alçades al Palma. Per cert, el gasifred d'Eivissa hi ha molts de canvis, que també coneixerem al llarg del programa. 9 baixes, 8 fitxatges i 5 renovacions. Ens ho contarà Víctor Sancho. Tenim cap de setmana de motociclisme a Alemanya i estem pendents dels nostres pilots, Joan Mir i Izan Guevara. Els primers lliures del dia, Joan Mir ha estat quart i Guevara cinquè. I parlarem també del món de la vela, amb una persona molt especial que després de 17 anys al front del Club Nàutic de Serenal parteix cap a la Federació Internacional. En bàsquet, Osi Cerdà torna al Fitbuy Mallorca Bàsquet Palma, mentre que el Palmer Bàsquet ha renovat Àngel Comendador. Tot això i més des d'ara i fins les dues en la producció de Marta Sampas i Xisco Ribas, a més de Toni Tenerife i el control tècnic d'Iker Hernández. És la 1:07, començam. Començant parlant del Mallorca i del següent fitxatge, és el tercer. Aboubakar Soumaré Abou és un futbolista que juga de central, té només 21 anys, ha jugat molt poc a l'Hamburgo, tot s'ha de dir, i arriba cedit per aquesta temporada en el Mallorca. És una aposta, evidentment, de curt termini, anem a veure com li va. Ja deim que no ha jugat massa a Alemanya, al conjunt de l'Hamburg, gairebé 4 partits en 135 minuts, no massa cosa, i m'imagino que el conjunt alemany vol que el francès disputi minuts, guanyi experiència, i tal vegada un Mallorca a segona divisió és un bon objectiu i un bon destí per a aquest futbolista francès d'origen de Costa d'Ivori i que ha jugat molt poc a Alemanya. La salutació ja l'heu escoltada.
Hello, Mallorquinista, it's Abou. I'm happy to be here. See you soon in the stadium. Hamunt Mallorca.
Hamunt Mallorca. Ja li han ensenyat el nou futbolista vermell, que ha parlat pels mitjans del club i en la traducció inclosa. Anem a conèixer un poc què pensa de la seva arribada en el Mallorca.
Ha estat una decisió fàcil perquè ja va haver-hi converses des de la temporada passada. Quan el meu entorn em va dir que el Mallorca seguia interessat en mi, no vaig dubtar ni un moment. Acabo d'arribar, però per la rebuda que he tingut, ja sento que aquest és un club molt familiar. Soc una persona tranquil·la, a la qual li agrada riure i passar-ho bé, però que també sap quan cal posar-se seriós. Com a futbolista, m'agrada tenir la pilota i també defensar.
Je dirais que je suis un joueur qui aime jouer au ballon et qui aime défendre en équipe. Je suis très content de cette opportunité et je compte donner le meilleur de moi-même.
Estic molt content per aquesta oportunitat. Donaré el millor de mi i tinc moltes ganes de començar. El meu objectiu és molt clar, ajudar l'equip a pujar a primera.
Aider l'équipe au maximum pour pouvoir remonter en Ligue 1.
Aboubakar Soumaoro. Abu, que és com ell vol que li digui. És el tercer fitxatge del Mallorca. I vull que sentigueu un dels futbolistes que ha sortit de l'equip mallorquinista. Javi Llabrés és un futbolista que al llarg d'aquests darrers anys ha tingut molt pocs minuts al primer equip del Mallorca, que ve de la cantera, que ha estat cedit contínuament a equips de segona divisió i ara que el Mallorca està a segona no se'l queda i ha marxat cap al Burgos. Sentim el que ha dit a Burgos precisament el mallorquí, el Vini Salamé, Javi Llabrés.
Primero acababa contrato, quedaba libre y era todo más fácil. Y al final, pues después de varios años en Mallorca difíciles, pues creía que necesitaba un cambio, ¿no? Para poder crecer como jugador. No me estaba sintiendo importante y creo que era positivo un cambio. Y sobre todo, pues aquí que me había mostrado muchísimo interés. Para mí es un paso hacia adelante, porque sí que estaba en el Mallorca en primera división, pero no tenía continuidad, ¿no? Y al final, pues lo que vengo a buscar aquí es intentar asentarme, hacer una buena temporada y ser importante.
Javi Llebrés, que definitivament ha sortit del Mallorca. Recordem, com està el mercat d'estiu en el Mallorca? Han tornat de cessió Marc Domènech, del Ceuta, i Daniel Luna, de l'Osca. De moment no se sap quines possibilitats poden tenir en aquest Mallorca. Sembla que Jan Sales sí quedarà a la primera plantilla del Mallorca. Recordem que va sortir, que va tornar del Còrdoba, es va lesionar i no va jugar res en aquesta segona volta de la darrera temporada. També està per veure què passa amb ell, però tot apunta que quedarà el primer equip mallorquinista. S'ha fitxat Adrián Fuentes, el davanter precisament del Còrdoba, s'ha fitxat l'home de banda dreta Arnau Puigmal de l'Almeria i ara Abu, el central francès de l'Hamburg. I de moment han sortit Kyle Larin al Southampton, Maras Kumbula, que torna a la Roma després de cessió, Cito Lubumbo, que torna al Cagliari, també després d'una cessió, el Mallorca està negociant la continuïtat del jugador a l'illa. Mateo Joseph també s'ha dit que ha partit cap al seu club d'origen, el Leeds United. Ha sortit Vedat Muriqi cap al Fenerbahçe, Pablo Maffeo a l'Olympiacos, Takuma Asano a l'Hiroshima, Omar Mascarell al Al-Khaleh d'Aràbia Saudita, Javi Llabrés, que l'heu sentit en el Burgos, Leo Roman al Depor, i de moment no hi ha res de nou quant a una possible renovació del Pichu Cuellar al porter del Mallorca. Això és, de moment, l'actualitat que envolta a un Mallorca, que de moment encara té molta feina per davant als despatxos, tant de sortides com d'arribades. No hem de descartar que acabi sortint Samu Costa, que ja ha tornat del Mundial. També ha tornat Mojica, però sembla que Mojica quedarà. I no sabem què serà del futur d'homes com Raillo i Martin Valiant. Tot això encara és moltíssima de feina. El Mallorca ha començat la pretemporada, el Mallorca ja està entrenant a la ciutat esportiva de Son Bibiloni i Luis García, el nou tècnic, té moltíssima de feina per davant perquè no sap en qui i en qui no pot comptar de cara a aquest inici de temporada. 13 a 1 i 13 de minuts, canviem del Mallorca al món del futbol internacional, al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà. You've been there through it all, been through it all, just do it again. Now you get to believe, I believe, 'cause you know what it takes to believe in my dream. At the top of your head. Anem amb el Mundial. Avui serà, a partir de les 9, el partit d'Espanya contra Bèlgica, quarts de final. Torna la selecció espanyola a la famosa situació de quarts que tant de disgusts va donar a moltes generacions i que després s'ha anat solucionant tant a Eurocopes com al propi Mundial de Sud-àfrica 2010. Clar, la selecció espanyola ve de tres darrers mundials molt complicats, el de Brasil 2014, el de Rússia 2018 i el de Qatar 2022. No són els tres millors exemples després de lo de Sud-àfrica. Ara sembla que arriba en una bona línia, però alerta perquè la selecció de Bèlgica també està en un bon moment, està oferint una bona imatge i s'ha de solventar aquest quart de final davant el belgues per arribar a una semifinal on ja espera França, que ahir va guanyar per 2-0 a un Marroc que jo personalment ahir me va decepcionar. Esperava més de l'equip del Marroc, que havia fet un bon Mundial, que ve d'una boníssima Copa d'Àfrica. En definitiva, que no va estar a l'alçada i França va guanyar amb un gol de Mbappé i un altre de Dembélé fàcilment per 2-0 i ja espera a semifinals. Avui l'Espanya-Bèlgica, demà Noruega-Anglaterra i demà passat Argentina-Suïssa. En aquests quarts de final, ja cap al darrer tram d'aquest sorprenent Mundial en tots els efectes. Anem a sentir protagonistes, el seleccionador d'Espanya, Luis de la Fuente, parlant de l'equip belga.
Bélgica es una selección muy potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
Possiblement sigui el més difícil. No era gens fàcil en el seu moment l'enfrontament davant l'Uruguai i no semblava que haguessin massa dificultats contra Àustria, com va demostrar el marcador. Parla Luis de la Fuente de la disponibilitat, a la fi, de tots els jugadors.
Veremos, valoraremos si son los jugadores que pueden iniciar alguno el partido y darlo todo en primero 45 minutos o valorar en otros minutos. En cualquier caso, quiero decir que uno puede tener una idea preestablecida, pero luego durante el partido a veces tienes que cambiar todo el planteamiento. ¿Por qué? Pues que cambian los resultados, cambian las situaciones de juego, hay algún problema con algún jugador, etcétera, etcétera, etcétera. Y el fútbol, como digo, te lleva y te trae. Pues lo que tenemos es atento a esas circunstancias del juego para intentar solucionarlas en el momento que se produzcan.
Luis de la Fuente, parlant de la disponibilitat que té amb els jugadors i celebrant, molt content de que ja tothom estigui en condicions.
Quiero poner en valor lo que se ha hecho hasta ahora. Llegar hasta cuartos no es nada fácil. Vemos las selecciones tan poderosas, tan potentes que se han quedado en el camino. Aquí no regala nadie nada. Todo se consigue a base de un gran trabajo y de hacer las cosas muy bien. Estoy contento de cómo hemos llegado. Por el momento, por las sensaciones, por tener a todos los jugadores sanos. Pues es una situación ideal, pero queremos estar mejor, pasar esta eliminatoria para poder estar mejor en la siguiente. Pero eso pasa, obviamente, por superar a Bélgica.
Un Luis de la Fuente que parla també dels dos conceptes del món del futbol, evidentment, el defensiu i l'ofensiu. Una cosa està ben clara. Espanya és l'única selecció d'aquest Mundial que encara no ha rebut cap gol en contra. I, més o menys, està trobant porteria contrària. De la defensa i de l'atac parla així Luis de la Fuente.
Bueno, pues es lo de siempre, la sábana famosa. No te cubre todo el cuerpo, pero en cualquier caso nosotros hemos sido un equipo muy solvente en lo defensivo siempre, hemos encajado en la relación de partidos que tenemos creo que muy pocos goles siempre, y hemos sido un equipo muy goleador. De todas formas creo que se ha ido teniendo una estadística, si no corregidme por favor, que somos el equipo que más tiramos a portería del campeonato, si no me equivoco. Falta seguramente pues un poquito de afinar más, de eficacia a la hora de meterla entre los tres palos y superar a los porteros rivales. Pero ya el ser un equipo que llega tanto, que tenemos tanta presencia en el área rival, pero que a la vez no damos opciones defensivas al rival, creo que habla muy bien de un equipo muy sólido, muy equilibrado, muy, muy ordenado.
La conclusió defensiva i ofensiva de Luis de la Fuente al voltant de la seva selecció, del seu equip. De la Fuente, que diu que han vist el partit de França davant el Marroc.
Sí, hemos visto el partido de Francia, nos ha dado tiempo y pues ha sido un partido, creo que ha sido superior Francia, ha ganado bien el partido. Bueno, pues ha demostrado el potencial futbolístico que tiene, que creo que es de todos conocido.
I de l'altra banda, podrem escoltar, parlant en un molt bon correcte espanyol, el davanter Romelu Lukaku de la selecció belga.
Para mí el España es un equipo muy completo porque en muchas fases del juego ellos están muy fuertes. Puedes jugar de combinación, de velocidad con dos jugadores por la banda y tienes jugadores que están muy inteligentes dentro de las líneas. Para nosotros es muy importante de jugar el partido perfecto, porque si tú miras los partidos que ellos han jugado fino ahora, es muy impresionante. Pero nosotros tenemos cualidades también y vas a estar en un partido muy importante para nosotros también.
Lukaku, parlant de la selecció espanyola. Recordem que a Bèlgica juga un molt conegut de la Lliga Espanyola, el porter del Real Madrid, Courtois. Escoltam un altre protagonista. Dèiem que França va guanyar ahir 2-0 la selecció del Marroc. Parla Kylian Mbappé.
La primera cosa es que jugamos con pasión, con la pasión de representar nuestro país. Sabemos lo que es el jugador representar a nuestro país en un mundial. No hay más cosa más fuerte para un jugador y lo sabemos perfectamente en el grupo y intentamos enseñar a los jugadores jóvenes que lleguen lo que es representar la selección en un mundial. Es muy importante. Somos un equipo, un país que tiene una historia en el mundial. Al final tienen que saber la historia del país y como la presión que representa el jugar para Francia, porque tú tienes que ganar sí o sí. Si no, los otros que están aquí nos van a matar. Pero es así, es así. Y también, claro, tenemos jugadores de calidad, pero jugamos como un equipo. Tenemos un colectivo, un grupo que está unido, que vamos siempre en la misma dirección y la dirección que queremos es ganar.
Kylian Mbappé, el golejador de França. 8 gols, els mateixos que Lionel Messi, que també en té 8. Recordem, ahir, França 2, Marroc 0. Avui, Espanya, Bèlgica. Demà, Noruega, Anglaterra. I la matinada de demà cap a demà passat, Argentina, Suïssa. Són els quarts de final del Mundial. 1:20, fem una pausa i de tornada parlam del món del futbol sala. Hem de parlar, hem de conèixer què opina el nostre especialista Miquel Vidal del fitxatge de la tornada al Palma del brasiler Núñez procedent del Benfica 4 anys després de la seva sortida del dia. 1:20, continuem.
IB3 Ràdio Est. Jogna. Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate pera granel a 1,79 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 10,50 euros kilo, el chuletón ternera balear al corte a 19,95 euros kilo y el croissant de mantequilla bandeja de 3 unidades a 1,30 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
A l'informatiu migdia faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les 2 ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Primera pregunta que fem sempre. Si a tu te dic mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel,
si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur, portada,
si a tu te dic gra,
que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Bueno, hem de parlar una micona de futbol sala perquè no deixa d'haver-hi novetats al voltant de l'Illes Balears pel futsal i la darrera és la més cridanera. Ahir ho contàvem, el fitxatge, la tornada a Palma de Diego Núñez, l'ala que va partir fa 4 anys cap al Benfica i que ara torna a vestir la camiseta del Palma fins 2030. Vull parlar d'aquest fitxatge, d'aquesta tornada amb el nostre especialista en futbol sala, Miquel Vidal. Miquel, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Què t'assembla la tornada de Núñez?
Bueno, pues en principi un cert, no? Jo crec que Núñez, on se va donar a conèixer i on va tenir els seus millors moments, va ser bastant aquí a Palma, que de fet això és el que li va suposar arribar a la selecció i donar aquest vot, en teoria, no? cap a un lloc millor, o manco econòmicament, com el Benfica. És vera que després d'això, com molts altres jugadors que han passat per aquí, pues, no és que hagi estat un desastre, però tampoc ha tingut massa sort. jo crec que és un encert, és un jugador que era molt important per en Vadillo. En Vadillo l'omplia de responsabilitats. Recordem que amb ell varen fer moltes vegades aquest 1-3 tan famós que fa Antoni Vadillo, que després van poder amb en Chaguinha i han poder els jugadors, però que tal vegada els jugadors que millor ho havien interpretat eren ell i en Morlem en el seu moment també, no?
Sí.
I bueno, i és un jugador de més. En la sortida de Ribillos se feia necessari, no? Intentar compensar aquest jugador esquerrà, a més, un jugador com ell, no? Que donarà aquest aport ofensiu tan important de desequilibri, de 1-1, que tal vegada mos donarà donar una passeta més endavant, no? A el que ja teníem.
Hem de suposar que 4 anys després, a més d'aquestes qualitats esportives, tindrà una altra qualitat, que és la de ser un jugador ja experimentat de cara a un vestidor que tal vegada aquest any ha tingut dubtes en aquest sentit. Només ahir eren en Barrón i en Ribillos amb certa jerarquia. Només ara, a més, té aquesta jerarquia, no?
Clar, és que el substitut de Ribillos havia d'aportar també això, no? Perquè entre cometes, com a jugador de futur, teníem en David, però molt enfora, no?, d'aquestes expectatives de veterania encara. Llavors, ell ve a aportar això, no? I tampoc no necessitàvem una altra figura com en Lin, que només mos podria aportar aquesta veterania, però que després, en qüestió de joc, era un poc més limitat, era un jugador que estava molt de tornada, no?, per no desmereixer-lo gens, que ell, vull suposar, que ha complit perfectament en so rol que se li tenia assignat. Llavors, era molt important, no?, és que el substitut d'en Ribillos no fos una vegada més una promesa, no fos un jugador que s'hagués d'adaptar. Jo crec que Núñez, pels anys que ja ha passat a sa competició espanyola, pels anys que ja ha passat en el Palma, i per l'experiència que ha adquirit ara dins Benfica, pues, probablement, no sé, podríem dir, entrecomallat, no?, que és el jugador ideal, no?, per venir aquí en aquest moment.
I el que són ses coses, no?, va ser a partir d'aquí i el Palma començar a guanyar Champions i ell va quedar sense cap al Benfica i, a més, trobant-se amb el Palma com a rival.
Així, aposta, te deia, no?, que és un encert, tal vegada, perquè aquí es bon ell va despuntar, se va donar a mostrar, però que després, en la seva sortida, el Palma ha seguit cresquent i ell, tal vegada, tenim tota la sensació que s'hagi quedat un poc estancat, no? Jo crec que per ell també és motivador tornar a un lloc on ell se va sentir còmode, no només pel club, sinó sobretot per l'entrenador, i que aquesta combinació de Toni Vadillo i Núñez pues, torni a fer efecte i tornen a recuperar-se millor versió d'en Núñez, carregat d'il·lusió i amb ganes de fer les coses. Bé, mira, que jugadors com en Núñez venguin amb fam, jo només vull recordar quan varen fitxar en Ribillos.
Sí, efectivament.
És a dir, en Ribillos, que si està de tornada, que si ja ho ha estat tot, que no sé què, i en el final va ser un jugador que venia amb fam. Jo crec que en Núñez arriba una vegada més amb fam, que arriba amb ganes de fer alguna cosa important. Ell degué sortir de Palma creient que faria coses importants a un club més gran, i en el final ha vist com Palma sí feia coses, com si Palma guanyava Champions, guanyava Intercontinental i estava en boca de tothom, i en canvi Benfica pues, ha seguit tenint aquest rol secundari dins la Lliga Portuguesa i de poca presència dins el que és la Champions.
A part de Núñez, te vull demanar per tres noms propis. Mateus Maia surt cedit al seu club d'origen, al Brasil, per tenir minuts.
Bé, no me sorprèn que surti cedit, però sí tal vegada me sorprèn que torni a Brasil. Per què? Perquè sabem, no?, que molt d'aquests jugadors que venen de fora li costa aquest període d'adaptació i que les competicions són diferents, els ritmes són diferents, i, bueno, el ver aquell necessita estar un poc verd, necessita madurar, i la sessió és bona. Me sorprèn un poc que sigui una altra vegada cap a Brasil, no? Uh-huh. Vull suposar que tenen les seves raons i que està més que justificat, i bueno, doncs... Pues, jo crec que és una bona opció, no?, que tingui minuts, que se faci un poc més com a jugador, perquè li fa falta créixer. Igual que en Terry, que en el final queda una temporada
sí,
més a Noia.
T'anava a dir, continuarà un any més a Noia, sí.
Saps? Però això també, o sigui, en Terry, en teoria, hi ha moltes esperances posades en Terry, que és un jugador amb una qualitat increïble, és un jugador també molt competitiu, però que li falta un poquet, doncs està bé que estigui un club que li dongui minuts i que tingui responsabilitats, que no només tingui minuts, sinó que sigui un minut de qualitat. Ara, ell sí, està a la Lliga Espanyola, que és una lliga molt exigent, que cada partit és un partit amb un nivell d'exigència molt gros, el que te fa créixer moltíssim, i aposta molt sort per una mica, no?, que mai precisament sigui cap a Brasil. Segur que hi ha les seves justificacions, que hi ha els seus motius, però, bueno, quan tots ho coneguem, potser ho entendrem millor.
Núñez, Maya, Thierry i el darrer nom propi. Bruno Gómez no tornarà al Palma. Després d'un any de sessió a Semei, fa dos dies Tirado mos va dir que sortirà traspassat. Te crida l'atenció? Te diu res, això, o no?
Mem, jo crec que si mos havia de cridar l'atenció va ser en el moment que sortia. Perquè l'equip no anava sobrat de pivots. És a dir, aquella sortida cedit a Semei ja te feia sospitar que algo no anava. No sé si per qüestions esportives, no sé si per qüestions disciplinaris, no en tenc ni idea.
Sí.
Lo que està clar és que era un jugador que en teoria ja estava fet, duia molts anys dins d'Espanya, recordem que quan el varen fitxar nosaltres ja estava a Noia,
sí.
I havia estat un jugador important, no? Ja havia destacat. Aquí va compartir aquesta posició amb Gordillo i precisament la seva sortida a un moment on el Palm perdia Gordillo, que aquella posició se veia orfa, pues, ja te podria fer sospitar un poc, no?, que algo hi havia. Per tant, m'hauria de sorprendre un poc més en aquell moment que no ara. Una vegada que ja havia passat això, la veritat, jo és que a cap moment teníem massa clar que en Bruno tornar a venir aquí.
Molt bé, Miquel, gràcies per la lliçó.
Perfecte, gràcies a l'altre.
Una abraçada, adéu.
Adéu.
Una i mitja ens queda escoltar una veu relacionada amb el Palma Futsal. Avui ha tingut s'ha dut a terme un acte institucional a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal al Poliesportiu de Sant Ferran i ha parlat Lua Müller, recentment operat, que diu que tornarà i tornarà molt bé.
No, yo creo que volverá 100%. Es algo que hace parte de nuestra vida, ¿no?, como jugador. Trabajando bien ahí en todos esos meses, cuidándote, y creo que volveré bien. Mi papel es de siempre ayudar, ¿no? Creo que sumar en grupo, sea como hice esta última temporada, que no pude aportar tanto dentro de la pista. Sí, tengo años ahí de contrato aún, entonces quiero poder volver a pista y traer alegría para nuestra visión.
Tant de bo que torni Lua Müller, que aproximadament serà pel febrer o març, aproximadament, si els plaços de la seva intervenció es mantenen segons lo estipulat. No? Seguim parlant de futbol sala, perquè hi ha revolució al Gasifred d'Eivissa. 9 baixes, 8 fitxatges, 5 renovacions i Víctor Sancho està amb el president del Gasifred, Juan Ruiz. Víctor.
Doncs així és, estem amb el president del Gasifred Atlético, en Juan Ruiz. Què tal, Juan? Bon dia. Quina revolució, no? Són moltes arribades noves, moltes sortides. És curiós perquè ha fet un any esportivament molt bo. Heu estat a punt de jugar a play-off d'ascens a primera, però heu decidit fer aquest canvi. Primer de tot, preguntar-te per això. Per què heu fet aquest canvi?
Home, després de, com dius tu, l'any passat, o l'anterior, doncs, vam patir bastant, també inclús va haver bastants de canvis. Enguany sí que hi haurà 9 baixes, si no pal de memòria, i d'alguna manera, doncs, bueno, algunes són decisions dels jugadors, en el seu cas sobretot d'en Fali, que l'han fitxat a primera divisió, que nosaltres volíem que continués, i en Uge també, que ha fet també un altre, per un altre, una gran temporada, que també volia anar-se'n a prop de Caseua i al final que fixa per a l'Entre Ríos de Zaragoza. Les altres són més decisions, diguem, tècniques, no? Entonces, a partir d'aquí, pues, bueno, pues, vam posar-nos a treballar allà a finals de maig, juny, en su míster, i bueno, pues, ja tenim, crec que són 7 o 8 incorporacions noves, i a partir d'aquí sempre també la gent ho agraeix, que hi hagi almenys alguna cara nova, no?
És important perquè crida l'atenció, no? Això, perquè heu fet una temporada la millor a segona divisió, però vosaltres supos que al llarg de la temporada ja veieu alguna cosa que pensau fa falta un canvi, no?
Sí, segurament amb alguns jugadors en concret, pues, els místers durant la temporada, es costen, i tant en José com en Álvaro, que és el segon i és preparador físic, pues, sí que veuen algunes coses amb alguns jugadors. Entonces, a final de temporada, pues, com nosaltres els teníem firmats tots un any, entonces, pues, ja, pues, els donem la possibilitat, alguns, ja dic, volíem que continuessin, els altres ens estimàvem més que hi hagués un canvi per donar-li una bona cara a l'equip, sang nova, i a partir d'aquí, pues, la intenció és el mateix, tornar a intentar a subjectar-se de categoria, que és prou complicada, i si podem nos atracar com enguany, que és per dos punts no hem pogut jugar el play-off d'ascens, doncs millor per tots.
Repassant ràpidament els noms, marxen Ricardo, Uge, Fali, sobretot Uge i Fali, no volíeu que marxessin, volíeu que es quedessin, Ousama, Pablo, Roger, perdona, Xavi Cols, Raúl i Llopis. Són 9 sortides, 8 arribades, continuen Juana, Níker, Caruso, Hugo, Vicent, Álvaro Buitres, són jugadors referents clarament a la plantilla, i les arribades són els porters Ángel León, també m'havies comentat, Adrián també, porter, cierre Antonio David, dos ales, Iniesta, Àlex García, Abde i Manuel Moral, i un pivot en John, no? Què aporten de diferent que no teniu, i si tenen aquests jugadors en general? Vull dir, perquè segurament cada un són posicions diferents, perfils sí, diferents.
Concret a la porteria, el míster pues, també hem intentat darrere de tot intentar veure si en Llopis continuava, però bueno, per un tema de motius personals i tal, que Sant Lota pues, volien estar també junts i al final buscaven pis aquí a Eivissa i pues, no ho trobàvem uns preus desorbitados. Entonces pues, han aconseguit pues, dos porters més, en aquest cas l'Adrián, el porter del Burela, de segona divisió, que aquest el míster el coneixíem, i també han fitxat en concret del Martorell, que també és de la nostra divisió, venen tres, que és en Abde, que és un ala zurdo, marroquí, internacional, i en Manu del Moral, que també és un ala, també bastant ofensiu, i és porter, en Ángel León es diu. A partir d'aquí, el resto pues, ja són un poc d'alguns puestos. John Joseba pues, ha jugat a l'Oparrulo Ferrol, a la primera divisió, i en guany el havien cedit a l'Ejido, que justament ha pujat. Entonces, aquest és un referent també davant, perquè és un tio que el seguim fa 2 o 3 anys, que és un golejador, és un tio que juga molt bé de pivot, i a partir d'aquí el resto pues, són gent ala, són gent jove, com en Iniesta i en Añón, que són dos ales drets, que d'alguna manera pues, són gent jove, i a veure si tenim pues, que haguem tingut bon ull per a veure si tenim un equip que potser no haguem de patir molt.
La idea és aquesta, intentar no patir. Aquesta temporada, evidentment, ho has dit, us heu quedat a només 2 punts del Móstoles, no? Que era el rival en aquestes darreres jornades. Finalment no va poder ser. Sí, sí, sí.
Al final no es va poder... Va acabar guanyar l'altre equip que anava darrere, entonces ens van deixar allà dic fora per 2 punts en concret. No van poder entrar dins aquest play-off, que feia il·lusió perquè ja, des de fa, jo què sé, 12 anys no han jugat cap, i justament va ser contra el Burela. I bueno, haurem d'afinar i a veure si en guany ho aconseguim. Ja dic, tenim un equip que, per desgràcia pels clubs, pues tenim el fet de jugar aquí a una illa, pues tenim moltes complicacions, no? Molts més que tenen altres equips de la península, i en concret en refereix a la vivienda. Aquí pues, tenim 4 lloguers per ficar els jugadors, inclús no com jo, però tenen altres clubs més potents que tenen un pis per cada un, altres això no ens ho podem permetre, i el que tenen és pues, diguem una habitació, si el pis té 3 habitacions, pues, 3 jugadors, no? I així ho anem fent, encara així pues, això se mos va uns 110.000 euros de pressupost de tema només d'alojament. Però això, si en qualsevol lloc de la província tinguéssim la meitat, pues, mira, tindríem 50.000 euros per segurament tenir una plantilla més potenta, no? Però ja dic, ens han de adaptar allà on estem. Seria bo que algun any el govern, ja que està i patrocina d'alguna manera moltes coses de l'esport, crec que no aniria malament que alguna de les partides un any pues, fos per ajuda dels clubs que estem aquí a les Balears de poder tenir pues, unes ajudes, per lo menos, si no és a nivell institucional de les subvencions, per poder d'alguna manera millorar aquesta quantitat. No?
El pressupost, has parlat no, de la xifra que destineu als costos d'habitatge i tal, però el pressupost és similar al de la temporada passada? Heu fet un esforç una mica més gran per intentar fer una plantilla més competitiva?
No, ara s'ha fet al revés. David, aquestes 2 darreres temporades ens estan, diguem, passant una miqueta del pressupost que teníem inicial. Entonces és el que han fet, perquè si no això no, si no funciona, què passa? Pues tenim, diguem, fecha de caducitat. I això és el que no volem. Després ja de l'any 80, pues imagina't, ja seria una pena desaparèixer, perquè a més seríem pràcticament l'equip referent que aquí a Eivissa i el segon de Balears, després del Palma Futsal, no? Entonces, es pressuposa enguany s'amornirà al redor entre les 500 i 550.000 euros al completo. Que han, diguem, llevat important? Pues, per exemple, una de les viviendes, teníem una altra més, a Los Molinos en concret, que això, claro, mos cobraven una quantitat important i eren només de 3 habitacions i mos ahorrarem, pues, entre llum, aigua i espís, calcula entre 28 i 30.000 euros anuals, perquè el teníem 12 mesos. Després també la plantilla, pues, han rebaixat una miqueta la quantitat, diguem, global del que és la plantilla. Així com el cos tècnic del míster i en Álvaro han aconseguit més o menys equilibrar el pressupost, inclús han renovat en José 2 anys més, és una opcional, i en l'altre dia van arribar a un acord també amb en Álvaro.
Màxima confiança en José Fernández, no?, amb la feina que fa.
Per nosaltres, la veritat és que era l'objectiu number one. I ell també, la veritat és que la seva intenció era aquesta, li agrada molt la illa, ja va estar aquí aquell any que al final se'n va anar a l'Ejido, mira, temporada, doncs teníem sempre un recelo allò de que si mos tornés a fer aquesta mateixa jugada, jo vaig per la sèrie amb en ell.
Perquè potser ha tingut ofertes, no?, interès d'altres clubs.
Sí que l'han tingut, o sigui, després d'aquesta mateixa temporada, que ha fet una bona temporada, ja l'han cridat. I entonces ell em va dir que si ell estava aquí a gust en Eivissa, quería renovar, incluso quería renovar 3 anys ja directos para darnos la tranquilidad de quedarse, pero al final hemos conseguido un 2+1 que será fácil de equilibrar. Y otra cosa que nos ayuda es el tema del trabajo. Él es el maestro nacional, entonces pues ha conseguido un trabajo en el Colegio de Consolación. Entonces,
ella está contenta aquí a Silla, ¿no?
Sí, sí, súper, súper. Entonces, entre esos dos sueldos, entonces, l'oferta que hagi vingut de la península, en aquest cas, ha de ser potent. I entonces, en principi, ja dic que ell...
Te volia preguntar més sobre la plantilla, Juan, perquè el tema, encara que heu baixat una mica el pressupost, segurament vosaltres heu volgut potenciar la plantilla.
Sí,
heu tingut que jugar molt amb això.
A nivell dels noms han buscat, específicament, ja dic, sobretot en José, perquè el coneix molt més a nivell de jugadors, no? I a més és ell és que sap quines són les juguen, on li fa falta, pues, algun. Per exemple, a la part esquerra, pues, mos quedaven sense els dos dels titulars que jugava, i per això pues, m'ho han anat a buscar en Abde, que és un ala zurdo del Martorell, i recuperam també, que fa 2 o 3 anys que va estar aquí, que era en Àlex García. Aquest el fitxar, el varen fitxar al Noia, de futbol sala de primera divisió, després l'any passat el van cedir al Ceuta, i tornava altra volta allà, i entonces li van tornar a fer una oferta i aconseguir el míster, pues, que torni cap aquí. I entonces tenim un equipillo equilibrat. Pivot, realment només tenim un, que serà en John, perquè també el míster no és un d'aquells que els agrada molt jugar amb el pivot, perquè a ell li agrada més jugar el que es diu en futbol sala jugada 4, 2-2 i més moviment, no? Entonces, sí. Pues bueno, intentarem d'alguna manera, i si deies aquesta, de poder tenir un punt compacte i el dia 17 d'agost començar amb la pretemporada. I el que us puc avançar és que anirem a Barcelona el dia 29, 30, 31 d'agost i tenim concertats 3 partits amb el Mataró, al Martorell i amb el Barça B.
Molt bé.
I després a Palma segurament farem algun viatge també per si podem jugar amb el Palma Futsal.
Volia fer-te la darrera, Juan. Clar, l'objectiu, tu no vols treure molt el cap, ja ho has dit a l'inici, no passar pena, no?, al llarg de la temporada, però supos que ha quedat una mica com a competidors que sou, no? Aquest de no haver arribat al play-off, ho vau tenir a prop, supos que el pensament és una mica el mateix, no? Intentar salvar-se molt aviat i lluitar per estar en aquest play-off, no?
Inicialment sí, l'altre que passa que no podem ficar una pressió, sobretot gent jove que venen ara, que ens han d'adaptar, són, si han altra volta, pues, com has dit, que hi ha 8 jugadors nous, i això, pues, esperem que féssim una bona pretemporada, que es conjuntin, són gent jove, bàsicament han rebaixat la mitja d'edat de l'equip, i entonces la il·lusió que puguin tenir aquest tipus de gent que et ve és el que ens fa aquesta també il·lusió de poder intentar, si no igualar la temporada passada, per lo menos estar dins d'aquest grupet de 7 o 8 primers per els darrers partits intentar fer un empuje. Però això És fàcil dir-ho, però per lo menys aquest objectiu ho intentarem, per lo menys.
Clar que sí. Molta sort i que vagi tot bé, Font.
Pues moltes gràcies a tots.
IB3 Ràdio és Dial. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té vodes del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Duals a les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
Una i 45 minuts, canviem radicalment d'esports, encara que vos faig sobre un apunt de futbol, perquè Llorenç Enric, fins ara el cos tècnic de l'Atlètic Balears, ha fitxat pel Poblense com a segon entrenador de Julián Robles. És la darrera novetat que tenim respecte del futbol balear. Com dic, canviem absolutament de disciplina, anem a parlar una mica de vela, concretament d'una persona relacionada al món de la vela, perquè Ferran Muniesa deixa el Club Nàutic de Serenal després de 17 anys com a director i gerent. Tot això per convertir-se en nou director d'esdeveniments, no sé si ho dic bé, de la Federació Internacional. Ferran Muniesa, bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Ho he dit bé?
Sí, correcte. Director d'esdeveniments, sí.
Uh-huh. Quin vot, no?
Sí, bueno, la veritat és que difícil decisió, molt d'anys, la veritat és que el club és... ha estat ca meva i he estat molt content sempre que feien el club, però bueno, arriba un moment de sa vida que un ha de prendre qualque canvi, qualque decisió, i la veritat és que bueno, molt content amb l'oportunitat.
Després de 17 anys al Club Nàutic de Serenal, inconscientment un sembla que s'ha d'acomodar, no?, a un puesto. Quan te va arribar la proposta, què vas pensar?
Bueno, jo ja feia... Però un any o dos que anava pensant en si tenia que fer un canvi, i la veritat és que bueno, va ser una cosa que me va fer moltíssima il·lusió, perquè bueno, va molt connectat amb algo que a mi m'agrada molt, que és bueno, pues, el Princesa Sofia de Vela Olímpica, que ha estat molt connectat a la meva feina, i la veritat és que va ser bueno, pues, com un vot fantàstic, no?, per jo.
Mm-hmm. Ara, què és per tu el Club Nàutic de Serenal?
Bueno, jo te diria que és casa meva, pràcticament. Vull dir, la veritat és que jo, la meva família, tenim allà, són socis, tenim barco, per jo ja queda tota sa vida, tot el personal, els socis, que ha estat fantàstic estar allà. I la veritat que content i orgullós de sa feina feta entre tots i de resultats obtinguts. Estic segur que continuaran i que seguiran fent una feina magnífica.
Te varen fer un comiat, no?
Sí. Molt emocionat, la veritat és que va ser molt guapo, per lo que dic, al final és família, no?
Tu tenies molt bona relació amb tot el personal, i jo ara te demanaria, i qui s'emociona més en un dia així, el protagonista o els que estan al voltant seu?
Ui, varen plorar tots, jo crec que va ser molt emocionant, la veritat.
Quina experiència t'endús del Nàutic de Serenal? Perquè, clar, no són 2 anys, ni 5, ni tan sols 10, són 17.
Sí, home, la veritat és que estic, m'assembla, un club amb una massa social superresponsable i superimplicada en el esport, que crec que és algo brutal, fonamental, i d'aquí tot aquest impuls, no?, que sense ells hauria estat impossible. I després, una plantilla supercompromesa. La veritat és que el personal és fantàstic. Hem de 7 anys, però bueno, hi ha gent que ja hi era i encara segueix quan jo vaig començar, i hi ha gent que, pues, bueno, pues que va començar jo, no?, i que estic superorgullós d'haver vist la seva progressió, con lo qual, bueno, és algo difícil de descriure, quasi en paraules.
Uh-huh. Jo he pogut conviure fa uns anys amb la gent del Club Nàutic de Serenal, en altres temps, en altres professions, i jo sempre m'he enduit la sensació de que el Nàutic de Serenal tal vegada sigui més familiar que altres clubs.
Jo ho penso així també. Crec que és una família, crec que té un ambient realment que la gent va a sumar i entendre el que és el club, i crec que això ho fan, pues, el personal en gran part, i també crec que una massa social, com deia, molt, molt responsable i compromesa, la veritat, amb el club.
Seguiràs visquent a Mallorca o has de partir?
Visc a Mallorca, és veritat que tinc que viatjar bastant, l'oficina de World Sailing, que és la Federació Internacional, està a Londres, i tot tinc que anar diverses setmanes en el mes, allà 2-3 dies, però bueno, una de les meves condicions era viure a Mallorca.
Uh-huh. Com serà la teva tasca? Com la defineixes?
Bueno, la veritat és que és molt àmplia, perquè la federació, la vela és un deport que abarca moltíssimes, moltíssimes coses, no? Però principalment te diria que va de vela olímpica, no? Ser responsable de tots els esdeveniments esportius, els formats esportius, quines categories i disciplines se navega en vela, i sobretot pues organitzar els campionats del món, que se fan un pic cada 4 anys, i les olimpiades, no? que són aquestes dues màxims esdeveniments, a part de, bueno, campionats del món juvenil i molts altres que estan també baix, diguem, a dins la Federació Internacional.
Uh-huh. Idò, Ferran, t'agraeixo aquests minuts. Me sembla que quan un fa un canvi té el cap en altres coses, i tu has tingut aquests minuts per nosaltres. Te volíem convidar també, donar-te les gràcies per les vegades que hem hagut de fer coses amb el Nàutic de Serenal, i que tot vagi molt, molt guapo i molt bé.
Moltíssimes gràcies. Un plaer sempre xerrar molt.
Una abraçada, Ferran.
Una abraçada.
Adéu. I com que anem de bot en bot, ara deixem la vela per parlar de motociclisme, perquè tenim Gran Premi d'Alemanya al circuit de Sachsenring aquest cap de setmana. Avui, a les primeres sessions lliures, a Moto2 i Zangevara ha estat 5è, a MotoGP Joan Mir ha estat 4è. Ens escolta el nostre amic i company motero Pedro Mas. Pedro, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Mira que no ha començat gens malament el manco als lliures, no?
Exacte, així és. I mira que t'anava a dir que arribàvem en aquesta onzena carrera del Mundial, a l'Equador, de 22 que s'han de disputar, i t'anava a dir, bueno, MotoGP arribàvem amb més mala salut que Moto2 per la lluita del Mundial, però per lo que és la carrera, per ahir que en Joan li estan sortint bé les coses, i per ahir que va bé.
Uh-huh. Estem en ple estiu, ja és la segona part del Campionat del Món. Què podrem esperar de tots dos?
Bueno, jo espero que Nissan pugui seguir fent passes endavant, que segueixi en la regularitat que té a les darreres carreres, que a pesar de lluitar-ho i de no fer pòdiums o de no guanyar carreres, pues va sumant punts. És vera que els seus màxims rivals també, però està segon classificat, i hem de tenir l'esperança que amb 11 carreres poden passar moltíssimes de coses. I jo crec que Nissan seria una alegria molt grossa per al nostre motociclisme, que després de guanyar el Mundial de Moto3 fos capaç de guanyar de Moto2, uh-huh, i l'any que ve fer bot a MotoGP, que això, pareix que són ses coses.
És vera que haurien de passar coses, perquè ara mateix Izan és segon amb 128 punts. Clar, líder Manuel González ja en du 185 i mig. I, a més, a Izan li estan trepitjant, perquè Agius du 123, està a 5, tercer classificat, i David Alonso en suma 116 ja.
Està molt disputat el pòdium de Moto2, Però bé, hem d'esperar que amb aquestes 11 carreres que queden, ni tant s'esquí amb aquesta regularitat, saben que poden passar moltes coses, que els altres pilots també se poden equivocar a qualque carrera i que això serveixi per fer una passa endavant per Nissan, que jo crec que tindrem un final de Mundial, tal com estan les coses, molt, molt ajustat i que se decidirà les darreres carreres. I, bueno, tenint en compte que València és la casa de la cuna de Nissan, mm-hmm. coneix el circuit en els ulls cluts i si s'hagués de disputar allà es podrà guanyar el Mundial, jo crec que apostaríem per Nissan, segur.
Encara hi ha temps. I passi el que passi, pujarà MotoGP?
Bueno, això per ell, per ell que el seu nom és un dels que sonen per fer el vot. Com sabeu, aquestes darreres setmanes s'han confirmat tots aquests canvis d'equip i tots aquests fitxatges abans de l'aturada d'estiu, com deien, que s'aturarà ara fins al 7 d'agost, que s'aprova arriba a Anglaterra. I, bueno, el seu nom és un dels que sona. Tant de bo, com deia, pues, ho pugui fer haguent guanyat el Mundial de Moto2.
Aquesta és la tercera temporada que fa Moto2, no?
Exacte, aquesta és la tercera temporada.
Això me sembla que ho ha fet molt bé, i no com aquests pilots que amb un any de Moto2 ja volen pujar i pugen i després els hi ve massa gros.
Exacte. Jo crec que ha agafat... El primer any tal vegada va estar una miqueta... No va acabar d'estar centrat del tot, perquè Moto2 sempre... recordant el mateix, no? Que és una categoria molt complicada, que hi ha moltíssima d'igualtat, ho veiem ara tal com està el Mundial, hi ha molta igualtat en sos motors i en ses motos, és una categoria que se fa lluitar molt, i Nissan el primer any tal vegada se va haver adaptat, el segon any se va centrar un poc més, i aquest tercer any jo crec que és el seu.
Anem a veure, tant de bo sigui així, encara hi ha temps, hi ha punts pel camí. Anem a MotoGP. Joan Mir, avui, quart temps, sembla que s'ha trobat més còmode, no?
Sí, exacte, així és. És vera que la darrera carrera va ser un poc desastre perquè va caure a la primera volta. Tant
el vaig escoltar i estava anímicament enfonsat, eh?
Sí, perquè, bueno, jo crec que en Joan és un pilotàs i té moltíssim de talent. Jo crec que en la declaració que ha fet en Marc Márquez respecte en Joan aquesta setmana, jo crec que xerren per si totes per si mateixes, perquè ja en Márquez ho va dir, que en Mir té moltíssim de talent, que a pesar de passar per aquesta travessia en el desert, aquests 4 anys amb Honda no ha tirat la tabiola en cap moment i se li ha fet molt complicat. Hem de tenir en compte que en Joan va ser campió del món el 2020 en Suzuki i no ho va ser per casualitat. Jo crec que... I a més, tenint un pilot com en Marc Márquez que l'alagui d'aquesta manera i que en Marc ja va passar per això, per passar per un equip com Gresini, que és un equip satèl·lit, que es passa un poquet per el purgatori de MotoGP, per fer una passa endavant, és vera que perds segons quin tipus de privilegi en quant a contracte, en quant a sous, en quant a un poquet a tot, però que en el final Gresini és un equip molt competitiu, que Marc Márquez hi va passar abans de fer el vot a l'Educati oficial, i el seu germà Àlex també, i veiem que no els va tan, que no els ha anat tan malament. Jo crec que si Gresini confia en ell és perquè veu que hi ha talent encara per explotar.
Una marca Gresini que abans de ser satèl·lit de Ducati ho va ser d'Aprilia, no?
Exacte, així és. I bueno, jo crec que el germà Márquez, com ha dit en Joan, són una referència i un bon exemple de lo que li agradaria també aconseguir a ell.
No,
recordar que en Marc ja va fer aquesta passa, com te deia, abans de deixar Honda, que la marca que està en Joan. Que Honda, sabem que després de la pandèmia tal vegada no va fer les inversions que van fer les marques europees en quant a tecnologia, i tot això pues, li ha passat una miqueta, li ha passat factura, i el que deia, en Joan està totalment desesperat perquè veu que la moto no acaba d'anar igual que van les altres, i ell hi posa tot el que pot i més, i quan te passes del límit, pues, venen les caigudes.
I la darrera, per tancar, que mos queden sense temps, aquest cap de setmana no tenim Augusto, no?
No, però en Augusto, bueno, veiem que està fent una feinada increïble en Yamaha, veiem que fins i tot està fent millors temps o està fent els mateixos temps que els pilots oficials, a pesar que sigui provador, i com dit sempre, no és tothom que sàpiga transmetre en els enginyers i en els mecànics la sensació de la moto per poder-lo posar a punt, que això en el final aprofiten els pilots oficials.
Molt bé. Gràcies, Pedro.
Moltes gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
Adéu.
I anem acabant amb un apunt més de bàsquet, perquè l'Azul Marino ja coneix el seu full de ruta en el debut a la màxima categoria del bàsquet femení espanyol. L'equip mallorquí s'enfrontarà a la primera jornada al València a Somoix, per la qual cosa Alba Torrents es retrobarà amb el seu exequip. L'estrena de l'equip, dirigit per Alberto Antuña, serà el 3 d'octubre. El primer partit a domicili serà a la pista de l'Espar Girona. Amb aquest apunt de bàsquet i amb el darrer apunt en futbol que vos hem comentat, Llorenç Enric, que ha fitxat pel Poblense com a segon entrenador de Julián Robles, fins ara estava al cos tècnic de l'Atlètic Balears, anem tancant. Gràcies per la seva companyia, gràcies a Iker Hernández pel control tècnic, amb on anem cap a les dues, que tingueu un bon cap de setmana. Adéu.
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Juan Luis Marcos.